A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui. Avui tinc dos homes d'acció, per dir-ho així, en tots els sentits. Higini Martínez Llesques, benvingut.
Hola, bon dia, bona tarda, què tal?
Molt bé, espero que tu també fantàsticament bé.
Bé, fantàstic, sí, molt bé.
D'això es tracta.
Esperant Sant Joan, que és un dia, doncs, crec que per tots, molt especial, no? Perquè és el dia més llarg de l'any.
Bueno, el 21 és el més llarg, demà. Sortici, sí. Estiu. Demà és, bueno, per Sant Joan sí, el que dius tu és més llarg, per altres...
Són dies xulos especials. A mi són potser dels dies que més m'agraden, ja. I són, no sé, és la... Quan hi ha més foscor, quan hi ha més dia, és molt decepcionant, no? Que és l'època de l'hivern. Però bueno, ara estem de cara a l'estiu i crec que tots estem contents.
Josep Estefanell, benvingut.
Hola, bon dia, Enric. Bon dia, Higini.
Jo, ara que comentava Sant Joan, l'altre dia ho parlava amb un tertulià, anar a viure les festes a Sant Joan a Perpinyà, per la Flama del Canigó. No sé si les has vist una vegada a Perpinyà, les has viscut en vídeo i tal. És espectacular. O sigui, és una diferència que hi ha entre de com ho celebrem aquí al país, amb com es celebra, diguem, Catalunya Nord, per dir-ho així. A Perpinyà és una falera increïble, eh?
Bé, aquí també es va buscar, també arriba la Flama del Canigó cada any a Casa de la Vall, em sembla, crec que recordar, i bueno, hi ha tots els pobles de Catalunya també. Bueno, a París els hi ha arribat la Flama Olímpica, també.
I mira, els fallaires aquí.
Sí, els fallaires.
Ara ja s'ha tornat, bueno, a la
Massana. A la Massana surten, no sé si hi ha alguna parròquia més que... A Ordino per Sant Pere. Em sembla que fan algo.
Crec que Andorra també, no?
Andorra també, ah, sí, clar, Andorra sí, també hi ha els fallaires de la Massana, bueno, jo ho dic per l'aproximació que em toque. I...
Sí?
I també...
Ens estan invadint.
S'ha de dir, clar.
Ens estan invadint.
Sí. És que la gent no ho veu, però bueno, ens han invadit aquí a la redacció, no?
Sí, és l'avantatge de la ràdio, és que passen moltes coses, diguem, en el món ocult, sí. Que la televisió tens en directe, no?
A mi em diuen, afeita't bé.
Sí, per sortir bé, no? A la foto.
Per la foto, sí, perquè diguis que no. Clar. Al meu poble n'hi havia un, ara ja fent conya, que volia inventar la ràdio en color. I es passava el dia al balcó fotent cops de brotxa a l'aire. Diu, el dia que l'agafi, però no...
Vinga. El que parlàvem dels fallaires, no?
Sí.
Que es pensen que és una tradició que l'hem importat aquí a Andorra i no sé així, hi ha els fallaires de muntanya,
sí.
I és una tradició que ve de
llarg. Jo he vist els de la Vall de Boí i és impressionant veure'ls baixar.
A mi m'impressiona menys l'Andorra, perquè com un andorrà m'agrada més.
Home, sí, no, jo els d'aquí a Andorra és que clar, jo també hi he estat molt desconnectat del país durant uns anys, que ja ho sabeu, i... Però, bueno, possiblement vagi a veure'ls de la Massana per proximitat,
M'imagino que ha anat aquí a la plaça de les Arcades, bueno.
Per seguir-m'ho, però tothom hi diem plaça de les Arcades,
sí.
O sigui?
Sí, la plaça de les Arcades.
La plaça Coprínceps és la plaça Roc Blanc, no?
Exacte.
I fèiem els Cens Únics, també.
Sí, home, i tant.
Vale, doncs, sí, imagino que tots vosaltres heu estat, i és impressionant, i a més que el foc, quan el fan rodar, passa molt, molt a prop de la gent, no? Vull dir, perquè és... que és, no sé si perillós, però imagino que estan molt acostumats i són molt fins els fallaires, però és molt maco de veure, a més que com a tots els, m'imagino que tots els jocs on ho fan, que ho fiquen tot fosc,
sí.
Llavors la flama i tot queda molt, bueno, ja sabem que el foc ens neteja tots els mals, no? Vull dir que
bueno,
és una nit molt especial, molt xula, m'agrada molt.
Jo vinc d'origen de Vilafranca del Penedès, on els diables, el foc, el drac... també està present des de sempre, tota la festa major del mes d'agost i també. I per sort, un cop, sort d'unes ulleres de sol una mica, bueno, les que portàvem per esquiar, les Bornet, doncs que em va venir una xispa, va cremar el vidre. És a dir, imagina't, si no porto les ulleres, avui tindria un ull així que no hi veuria. Doncs sí. Sort d'aquestes ulleres, que eren bastant grosses, i que una xispa, doncs em va cremar el vidre, mai més es va poder netejar allò, eh?
Bueno, el foc, diguem en si, és perillós, l'aigua ho és més, però
sí,
perquè, clar, dius,
sí.
Amb què apagues el foc, apagues amb aigua. Però clar, l'aigua potser és més mansa quan la veus i el foc ja et fa més respecte de primera visió, no?
Com ha dit el Carl Sport amb aquests 8 capítols que han fet de Thor, tot foc quan comença és petit.
Sí.
Això és la paraula que se m'ha quedat de l'acabar cada capítol. El foc, cada foc quan comences petit o sí. Algo semblant. Llavors...
Ara que parles de Tor, tenen un problema a Tor, perquè hi ha tanta afluència de gent.
Sí, ara sí.
De la sèrie del ara de Carles Porta.
Sí, sí, bueno, ara...
Soc un gran seguidor del Carles Porta.
Sí, jo també.
Sí. I ara hi ha tanta afluència de turistes que tenen un problema, perquè la gent va seguint els...
Aquesta setmana passada vaig veure el primer resum, que el vaig trobar dintre del llibre, del primer llibre, un DVD que havia gravat de TV3, i vaig veure que ja s'havia vist a trossos, però i, sí, sí, ja vaig llegir el llibre el seu dia, i ara, sobretot perquè coneixes, surt gent que és conegut o que coneixes o que has tingut referències d'ell. El Fio Cap és aquí a l'altre cantó de Cabús, quasi haguéssim pogut, si els andorrans ens posem una mica d'això, la demanem per nosaltres, la muntanya aquella.
Bueno, potser hi ha hagut alguns que no sabem mai que era un projecte, eh? O sigui, bueno,
sí, sí, no, hi va haver.
Hi havia aquell projecte de
sí, complexa immobiliària. Sí, dels anglesos, que encara està vigent, el contracte amb els anglesos, que va firmar el Castanyer i tot, encara es veu que està vigent, això no. Aquí no s'acabarà, això no...
Bueno, per la gent que ens estigui escoltant, mira, jo que tots ho saben, però cal recordar que havia un gran projecte de d'esquí, d'un camp de neu, una pista d'esquí molt gran,
Arinsal, tipus vaqueira,
Arinsal i que podia enllaçar amb Arinsal.
Que avui dia seria Pal, Arinsal i Tor.
Exacte. I llavors va venir les disputes i bueno, tots sabem. Tampoc volem fer cap espòlier, no? Però bueno.
No, perquè ja, a veure, qui no ho ha vist ja se sap.
Qui van assassinar i qui va ser, però... Bueno, de la sèrie,
qui va matar el Sansa? Aquí està.
Bueno, això és una miqueta, em fa pensar a Dallas, qui va matar, que va intentar matar JR, no?
JR, sí, sí, home, que... clar.
Però bueno, potser donarà encara més a més capítols o més busca, si interessa o no, perquè clar, amb els mitjans d'avui dia de la policia científica, si es volgués o si s'ha guardat, diguem, les mostres o els efectes, es podia fer potser una recerca d'ADN i altres coses, però bueno, això ja és molt especular.
Jo penso que no els hi va interessar en absolut que se sapigués.
Els andorrans l'hem viscut molt a prop, el cas de Tor, no? Perquè inclús jo conec el Pablo, aquest que surt, també el conec. Vull dir que els hem viscut de tan a prop i hem seguit tant el tema de les pistes d'esquí, el camp de neu i tot, que clar, quan va sortir la sèrie, m'imagino que tots els andorrans estem allà mirant la sèrie, no?
Sí, sí, jo m'he perdut cap de capítol. Sí, sembla...
I tots hem anat per aquest camí amb moto, amb tot terreno, que ara volen prohibir també, això és un altre.
Sí.
Amb les motos cada dia ens prohibeixen més coses, després si vos en parlem.
En parlarem.
Però que hem passat de... i canvio de tema ja, de llibertinatge, de poder anar, per exemple, per Sant Julià, que podies anar a estar pel bosc, si volies amb una de trial, a que ho proveixen tot, i tampoc és això. De fet, l'altre dia vaig baixar a Sant Julià i vaig treure-me, més jo, els oients ho saben, que t'has de treure un carnet per passar al camp de Claró. I ja me vaig trobar que és molt barat, són 5 euros, i et permès, hi ha un vigilant, i et permès pujar cap al camp de Claró, que és... La veritat és que no hi anava mai, ara que tinc el carnet, i vaig... I és algo preciós. Veritablement és algo que s'ha d'anar i pujar en moto amb un tot terreno i quan arribes a dalt és algo molt, molt, molt maco. I a dalt, si... Perdona.
Sí, digues.
Quan esteu a la part de dalt del camp de Claró, si xafeu d'on està l'herba, veureu que és molt esponjosa. És un tipus d'herba molt esponjosa que és d'allà que agafa com una esponja l'aigua i d'allà ens nutrim tota la vall del Madriu de tota aquesta aigua que va baixant durant tot l'any.
Sí, com la tundra, una miqueta...
Totalment. És curiós, segur pujar, doncs que xafi i veurà que és com esponjosa, com molsa, i això és el que fa esponja.
Del que dius tu, Higini, carnet per trànsit motoritzat o qualsevol que vagi a peu, en bicicleta...
No, a peu no t'ho proveixen mai, és evident. És motoritzat i bueno, la llei està una mica... feta ràpid, no? Perquè la llei fica que són vehicles de quatre rodes, vull dir que teòricament els vehicles de dues rodes no haurien de pagar, però tothom els fan pagar a tothom i ho trobo normal. I quan ve un estranger, crec que són 20 euros per persona.
20 o 25, sí.
25 euros per persona. Bueno, amb això està bé, perquè això s'ha evitat doncs aquelles massificacions de motos enduro o de buguis que pujaven allà doncs a fer una mica el destraler, no? Que això sí que s'ha d'evitar, no? Però pujar per gaudir de lo que tenim a Andorra i conservar-ho, sí. Ara bé, el que passa sempre a Andorra, no ens passem de la ratlla, vull dir que no prohibim tot. Ara està de moda prohibir, i arribarà un moment que prohibirem tot i no es podrà anar enlloc. Vull dir que,
bueno, quan... és el que ha fet Canillo, prohibint
totalment,
també.
Totalment. Mm. Vull dir que arriba un moment que els que som motards, i tu, Enric, et considero, i el Josep també, el que ens agrada la moto, a veure, si tu ets conscient que no has d'anar, per exemple, amb un tubarro, que has d'anar per la muntanya, que no facis molt soroll, ets conscient de que no pots fer anar derrapant la roda perquè no fer un forat, doncs si cuides la muntanya i no vas 10 motos conjuntament a la muntanya, doncs conserves la muntanya. No s'ha de prohibir tot. Vull dir que si vas per pista, no surts de pista, doncs crec que és correcte. Vull dir que al final no passem de 0 a 100 com sempre passa aquí a Andorra. No?
El que passa és que per 4 pagadors paguen els justos, no? Per dir-ho així.
Que nosaltres som els justos, no, Enric?
Sí.
Jo sóc el just.
No, és el cert. Dius que també el que succeeix també és que avui dia, malauradament, els mitjans que hi ha a disposició de molta gent és molt més ampli de ser motero ocasional de cap de setmana, i aleshores no adapta les regles de convivència i de ser, diguem, gent clamant, per dir-ho així, envers els altres i envers la naturalesa, perquè justament hi ha hagut tots uns neo, diguem, practicants que s'han ficat en aquest món.
Totalment. De fet, cal recordar aquell vídeo, no direm de qui, d'un pilot que va amb enduro, que va pujar per una pujada d'allà del Camp de Claró, i va sortir aquest vídeo per totes les xarxes, que estava prohibit pujar per allà, evidentment, perquè tota aquella conca és d'on surt l'aigua per totes Caldes, en Gordany, i inclús per Andorra, i des d'aquell vídeo van començar ja a prohibir tot. Perquè sí que s'ha de vigilar a veure com ho fan i tindre controlat, però... I és el que deia abans, no? Ara hi ha un vigilant allà al Camp de Claró que et demana el carnet i vigila una mica, doncs això, que la gent no faci una mica, pues això, anem amb el buc i destrossar-ho tot.
Bueno, i també pot passar el mateix, i potser és el que dèiem per fer l'enllaç amb Tor, que també es queixaven, doncs, l'afluència de gent i també la pista que connecta amb Port-la-Cabús, perquè, clar, quan més trànsit tens, també hi ha un manteniment que es té que fer d'aquesta pista i del voltant i del paratge natural, doncs, és una riquesa que, el que dius, Trigini, no forçadament els que ens visiten el volen cuidar com nosaltres ens interessa que sigui cuidat.
Sí, jo crec que cuidar-ho molt i estar doncs vigilant d'aquest tipus de gent que destrossen la muntanya, sí, prohibir-ho tot, no. Mm. Que és diferent, no?
Bueno, sobretot que fa 20 anys, ho comentàvem ahir ràpidament, que es celebra l'aniversari d'aquests 20 anys que la Vall del Madriu ha entrat a Patrimoni de l'UNESCO, es van firmar, doncs, amb els 4 cònsols que tenen part de l'afectació de la Vall del Madriu, doncs justament, doncs, millorar aquesta conservació, aquesta benentesa per el patrimoni que tenim.
I sort que es va fer, perquè jo recordo pujar amb la trialera entre més aigües, ràmio, pim-pam, pel camí de les Fonts d'Engolastés amunt, pel camí dels dipòsits amunt...
Però es podia fer. Vull dir, jo he pujat pel camí de la Vall de Madrid, ho puc dir, perquè es podia fer amb un enduro.
Sí, sí.
Que era molt difícil de pujar, però és que es podia fer. Nosaltres
posàvem les trialeres, però, Isini, ara tornem amb això. Tu ara puja, agafa de la capella amunt i ves pujant per la carretera amb cotxe i ves mirant a l'esquerra totes les feixes que hi ha, i encara hi ha les marques avui dia de les motos de trial que pujàvem, que creuàvem cap a l'altre cantó fins a dalt al bosc de... i d'allà cap amunt. Jo, a veure, en aquella època, és que, clar, anàvem amb moto per tot arreu.
I sense casco.
I sense casco. Jo, que sóc més gran que tu, doncs, vull dir, m'entens? I anàvem per tot arreu, fèiem les famoses pujades a les estripades, que en dèiem nosaltres, Sol 10, aquí a Cortals d'Encamp, carai, i ningú et deia res. Jo recordo l'any 89 vaig començar a fer rides amb moto de ja, 4 temps, amb Yamaha, i recordo que vam anar a fer un ride a Sant Pere de Ribes i vam arribar allà i van dir pneumàtics ecològics. Ningú en sabia. Aquí a Andorra no en havien sentit. Doncs No sé si va ser casualitat, però a Vilanova i la Geltrú hi havia una casa de pneumàtics que tenia totes les mides, perquè jo ho sabia, doncs vam tenir de portar un pneumàtic nou, acabat de muntar aquí, pneumàtic ecològic de tacos. La diferència jo encara avui no l'he vista. Potser hi havia el taco més separat o la goma molt més fluixa. Però, i a partir d'allà, pues, allà, jo recordo, això va ser el febrer del 89, perquè després malauradament vaig tenir l'accident de cotxe, es va acabar la moto ja per sempre, moto, menys moto de competició de muntanya, i dic, pues mira, vam pagar la novetada.
Sí, però és veritat que era una altra època, ja. S'ha evolucionat molt.
Sí, sí,
recordem
sí.
Que llavors no havia ni depuradores, vull dir,
no.
Tot estirava al riu,
tot, i baixava
cap a França i cap a Espanya, i ara hi ha unes depuradores, tenim uns rius amb llúdrigues, tenim rius que
mira,
són... Quan veus la fauna del riu és que el riu està molt...
T'explicaré una cosa que de fa molts anys. Al pont de la Rotonda, on hi ha ara Andorra Telecom, allà hi havia els tallers de la Fiat. Allà canviaven motors, canviaven olis i tal. El meu pare... pescador de fi de setmana i pescava allà amb aquell tros. Bueno, va treure una truita, dos pams, molt maca. La mare va posar al forn. Al moment de menjar-nos-la, no ens la vam poder menjar del gust de gasoil que tenia aquella truita. Clar.
Evidentment, tiraven tot el gasoil al riu.
Tot el vessament, tot se'n anava al riu, tot se'n anava al riu, tot...
Eren altres èpoques...
Home, ara, quan veus una llúdriga, saps que l'aigua és sana. És que
si no podria viure.
Exactament.
I a més, si els oients, m'imagino que van per exemple pel camí que puja cap a la Massana des de Sant Armengol, camí del Rec.
Sí, sí.
Si pugen per allà o altres camins, veuran que és difícil trobar un paper o un plàstic.
No.
Andorra s'ha tornat un lloc.
Saps
que
trobes?
Molt civilitzats, hem
canviat. Saps
que
trobes? Bosses de plàstic amb excrements de gos a dintre, que recolleixen la cagarada però deixen la bossa. Jo, que davant de casa meva vaig a la ruta del ferro i, ostres, dic, però tant costa portar això i posar-ho en una paperera quan arribes al primer poble? Doncs no, recolleixen la caca, que és pitjor el remei que la malaltia, perquè si haguessis deixat l'excrement allà en un camí rural, no passa res.
Jo soc d'aquells que l'altre dia passejant per Escaldes, i ho dic així, vaig trobar un paper al terra gran...
I el vas agafar.
El vaig agafar i vaig tirar la... Perquè
jo també ho faig.
Hem arribat un moment que a Andorra...
Jo també ho faig.
Tothom estem tan conscienciats que si algú tira un paper al terra, el mirem malament.
Mira.
Que això me'n recordo que passava a Suïssa. I a Suïssa havia anat...
Sí, sí.
I llavors érem salvatges.
A Suïssa perquè... tires una colilla, tanquen.
Però Suïssa no anava més adelantada que nosaltres. I nosaltres era l'època que no teníem aquí... Doncs aquesta conscienciació, no?
Sí.
I era molt jove, i vaig anar a Suïssa, i no sé si jo o el meu germà algú va tirar una burilla al terra de estava fumant, i el van multar. I nosaltres no estàvem conscienciats amb això. Avui en dia a Andorra el trobem tot el contrari. Andorra s'ha tornat un país que la gent que ve aquí i ve a viure per altres motius, o per financers, o per pagar menys impostos, després es troba un país que veritablement està conscienciat amb això. I vas per la muntanya i és raro trobar un paper. Cosa que, per exemple, tu te'n vas a Itàlia, vaig anar a Sardenya i trobaves per la carretera bosses de basura llançades. I ningú les recull. En canvi, aquí a Andorra hem aconseguit un país que si algú tira alguna cosa, el mirem malament. Per tant, la gent que ve aquí a viure amb nosaltres ja s'adapta amb aquest rol, no? D'anar a tindre una cosa superneta i superxula, no? I crec que ho hem aconseguit.
Saps què em van fer a mi un cop?
Andorra enamora.
A mi un cop fent cua, doncs no sé si baixava de Canillo amb cua, no sé on era exactament, vaig tirar un paper per la finestra, algo vaig tirar, la persona al cotxe darrere va baixar, ho va recollir, ho va posar a l'aleró del cotxe.
Això fa quan?
Molts anys. Fa 40, però,
sí, però bueno,
no recordo quina matrícula era ni res. Recordo que la cara em va caure de vergonya perquè, i des d'aquell dia no ho he fet mai més. No ho he fet mai més.
Sí.
Mira, jo inconscientment, potser el nen que era petit estava berenant, papa, tiro. Doncs...
També els comuns ajuden molt, perquè recullen molt, si hi ha alguna cosa, i qualsevol comú que ho tingui una mica, que no hagi papereres, per exemple, això, ja se'l critica ràpidament i el comú reacciona. Vull dir que també els comuns ens ajuden molt a tindre un país com el que tenim.
De lo que diu de comuns, el comú d'Andorra Vella està una miqueta preocupat perquè a l'Avinguda Príncep Benllocs hi ha aigües fecals a una paret de pedra i aparentment hi ha una filtració i de moment no han trobat encara, o sigui que et dius entre la mala olor...
Això va ser, va ser de les cases del Puyal, de la roca aquella que hi ha al mig de la curva, deu ser, perquè és que no n'hi ha cap de paret de pedra més ara allà, i deu ser de les cases de sobre el Puyal, que són cases que tenen molts, molt, molts anys.
Jo em quedaria molt amb la notícia del Comú d'Andorra, de tota aquesta art al carrer que han fet, no? Que també heu molta crítica, i jo trobo que és xulíssim, magnífic.
I que no hi ha Castelldefocs, que és amb drons, que és un espectacle
luminístic.
Que això també, jo, de veritat, chapó, perquè... Jo, pues, on visco, no sent res, però els que visquen al centre, mira, jo allí mateix estava a l'oficina de Correus Andorra i estaven xerrant, no hi havia ningú, xerrava amb aquella gent, tot de cop, pam, un petat-lo. Clar.
Que hi ha la campanya d'aquests dels gossos de ficar-te el petat al cul, no sé si...
Sí, no. Però...
Ho trobo que és lògic, no?, perquè hi ha molts gossos que...
Jo els anys que vaig viure al costat del Parc Central... Ostres, allà és que la nit de Sant Joan no hi podies estar.
Bueno, però tenim, jo crec que s'ha d'assumir que...
Bueno, però de petits també tiraven petardos, eh?
Exacte. Però... Està prescrit, però, Josep, però...
Sí, no.
Que també han tirat els nostres
petardos. No, que també n'han fet, Higini, que ja ho saps tu que...
El que passa és que és veritat que tots el foc crec que ens encanta tot, i a més els fallaires és molt maco.
A mi els petardos sempre m'han fotut molt de respecte.
Aconsellem tots, crec, que vagin a veure els fallaires, perquè quan... fiquen tot el barri fosc i amb el foc, és evidentment màgic, no? El moment és màgic. Ara bé, els focs d'artifici jo crec que no. Els focs d'artifici en una època que normalment ara està ploguent molt, però ja són èpoques que són seques, que pot haver-hi un foc d'artifici de que no s'acabi d'apagar del tot i provoquem un foc, i això ha passat molts anys.
Alguns anys a Meritxell s'ha suspès el castell de foc per la sequera.
Exacte. Jo castell de foc sí que no seria molt partidari, però pel tema aquest de que es pot fer foc, hi ha anys que són molt, molt d'usos, i el que sí que conservaria són els fallaires.
I del que dius dels focs d'artifici o petardos, també hi ha persones amb certes discapacitats que ho pateixen molt, també. O sigui, no només els animals de companyia, també
gent gran, gent amb problemes de nerviosos. A mi m'afecta molt el soroll. Jo, els sorolls així, és que jo no els puc suportar. A mi em molesta quan passa una moto.
Però ho havies fet, Josep.
Eh?
Ho havies fet.
Sí, però ara tinc 70 i llavors en tenia 15.
Clar,
la mentalitat... Higini, tots vam començar sent d'esquerres,
sí.
I tots han passat a les dretes, sí o no?
Jo encara estic al centre, jo soc hidrat.
Ja ho sé.
Com la trinca, el dono un bicolor, no?
No, el que passa és que, si voleu parlem unes pinzellades de política, jo penso que l'esquerra avui en dia, tant a Espanya i inclús a França, s'està equivocant. Vull dir, jo penso que l'esquerra és massa permissiva en quant a ocupes i...
Són
coses que... O tindre carteristes fixes a Barcelona, per exemple. Hi ha carteristes que estan fixes a Barcelona treballant.
Sí,
jo penso que l'esquerra és permissiva en aquests aspectes.
I potser es posen d'autònoms i cotitzen a la Seguretat Social, no?
Per ser carterista, segurament. I la dreta, jo no parlo de la dreta, l'extrema dreta, per exemple Vox, se n'aprofita d'aquestes faltes de l'esquerra. Vull dir, dones alè a l'extrema dreta, no? I per això jo penso, o a França igual, no? Hi ha altres aspectes. Penso que l'esquerra s'equivoca. No pots viure en un país que es permet el tema Ocupa o que es permet tindre bandes organitzades de robar al metro, per exemple. Cosa que aquí a Andorra no existeix.
Gini, tenim de treballar perquè no arribi això aquí, perquè no existeix.
No arribarà. Nosaltres a Andorra
som
especials i continuarem sent especials. Estic segur. I tu i jo no estarem aquí nosaltres, i segurament el legat continuarà, perquè Andorra s'ha tornat un lloc especial.
Esperem que no es faci certes bestieses.
Quan diem algú que ve aquí a viure, no et preocupis, aquí el tema Ocupa no existeix. I si algú no té casa, ja se n'ocuparà govern o comú. Casa comuna, ves a casa comuna, que per això es diu així. Ves allà a dir el teu problema i tu han de solucionar. I penso que és la màgia d'Andorra.
Doncs bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Higini Martínez Illescas i el Josep Estefanell amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. Si no t'ho diu el matalàs,
T'ho dirà l'esquena. Ai. Aprofita ara. Al juny, Equívoc, fins a un 40% de descompte en matalassos. Perquè no hi ha res millor que un bon descans.
Dorm amb doble tranquil·litat. Matalàs nou i fins al 40% de descompte.
Visita Equívoc, la Seu d'Urgell, i troba el matalàs perfecte per tu.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
A Carrefour Epicent allarguem la rematada fins a final d'existències.
Sí, sí, com ho escoltes. Allarguem la rematada perquè puguis aprofitar uns dies més els grans descomptes.
Fins al 60% de descompte directe.
Vine i aprofita la rematada de Carrefour Epicent. Afanya't, només fins a la fi d'existències.
T'esperem a Carrefour Epicent, a la primera planta del centre comercial Epicent.
Obert de 9 del matí a 9 del vespre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Estefanell i l'Higini Martínez Illescas. Bé, en actualitat, canvi en la regulació dels espais de coworking per justament doncs, intentar alliberar pisos monopolitzats per empreses per només tenir una direcció. Això és una petita eina més, diguem, per destensar una miqueta el mercat de l'habitatge.
Bueno, totalment. Això n'hi havíem parlat en moltes tertúlies, no? I un dels punts que tenia que canviar era no utilitzar una llar, que la llar és per viure, per això és per, no és partint d'una empresa, com a seu d'una empresa, d'una societat, no? Llavors, aquí a Andorra t'obligaven a tindre una direcció, et sortia més barat o tindre un habitatge com la seu social de aquesta societat, per tant, és el que es feia. I si l'habitatge estava buit, perquè l'empresa només volia tindre una presència a Andorra, doncs allà es quedava l'habitatge. I això és un dels problemes que teníem de l'habitatge i penso que és una bona mesura que s'està solucionant.
No, és això. Jo, per exemple, on te visco, n'hi ha un, que aquest el sé segur, té nom a la bústia d'empresa, viu a França, es passeja amb un Mercedes matrícula andorrana, i ve molt de tant en tant, perquè el sento, quan ve i tot. Llavors, què passa? Pues que sí, que aquests senyors te paguen un lloguer. Però, bueno, muntat un despatxet, més encara no sé, i he intentat averiguar de què és l'empresa, no he aconseguit.
Tu ets aquells veïns que vigiles als altres veïns.
Jo soy la vieja del visillo. Jo soy la vieja del visillo.
No volia dir, però...
A veure, en un lloc on tots treballen, només allà em sembla que som dos desjubilats. Doncs clar, què fas? Cotxe que aparque, perquè a més, com que és un lloc que no és de pas, cotxe que aparque, qui és? Cony, un gos que crida aquest gos ara. La vieja al visillo.
No seràs d'aquells que vas a les reunions de veïns i sempre fiques problemes com a jubilat?
No,
perquè a totes les comunitats existeix un,
No, però...
Tota la comunitat pot funcionar bé, però sempre hi ha un que diu...
Escolta,
no,
avui he fet una cosa que no havia fet, em sembla, mai a la vida. He aparcat el cotxe a l'altre cantó i, com que tenia i vingut en mitja hora de temps, m'he parat a veure les obres.
Bueno, però si ets jubilat. Sí, quan
dic,
et jubiles...
T'estàs fotent vell que et pares a mirar les obres.
Sí, quan et jubiles has d'anar a veure obres. Si pots ficar, les mans a darrere quan camines, també.
Sí, exactament, sí. A darrere i portar una boina.
I si vols que et regali l'imant per agafar les boles de petanca, també...
No he jugat mai a la petanca, no. No he sabut mai.
Jo dic en broma, però vaig anar a l'era de jubilats a Escaldes, quan feia més activament política, i em vaig ficar a jugar a la petanca amb els jubilats.
Té la seva tècnica,
Em va fotre una pallissa. Em va fotre una pallissa, em van humillar.
Et van humillar,
Brutal com juguen els.
Sí.
Ho vaig passar bé, perquè té la seva història.
I tant.
Hem de ja començar a que ens agradi aquest és jugar a la petanca i això.
Jo no
el pàdel ja el tinc que deixar, no?
Parlant d'observació, cas de la senyora Montaner i el senyor Costa, que ja ha passat doncs, a Batllia, quina lectura en feu vosaltres per la part externa de tot el que s'ha dit? Perquè hi ha per triar i per remenar.
No sé, però això em sembla que és la comèdia de mai acabar. No en tinc ni idea. No sé.
Nosaltres el Ferran Costa el coneixem molt, evidentment.
Sí, no, i tant.
Ha estat amb nosaltres al mateix partit, amb Acció, i és encara amb nosaltres. I ara tinc que dir que el que feia era legal. El que passa és que pot ser legal, però no pot ser ètic. Ètic no era. Però era legal perquè ell feia més hores que ningú, perquè estava a temps complert. Si ets president del grup parlamentari també fa molta més feina. Vull dir, és veritat que treballa més que ningú. Però èticament, cobrar tant no era. El que va fer la Carin Montaner, de que li arribessi una dada i desvellar la dada públicament, tampoc s'ha de fer. Denunciar-ho per part del Ferran Costa, penso que es va equivocar. I així ha anat el cas,
perquè el ha anat
ell al final ho ha entès i ha retirat la demanda. I llavors el fiscal ha continuat la demanda, que ara resulta que la Carin s'agafa al fiscal de que ha sigut ex-DDA, no? Al final és el que pensa tota la ciutadania. Jo penso que és una pèrdua de temps. Hi ha coses més importants que tractar aquí a Andorra,
sí,
que no està tant, pendent si la Carin Montaner ha desviat una deu, que no ho hauria d'haver fet, estem tots d'acord, però tenia que haver sigut una cosa de 10 minuts parlar què has fet, tal i qual.
Sí,
i
tampoc allargar amb un judici de tanta història.
Sí, perquè síndics, altres consellers...
Sí, ara és que això és...
I l'imatge per al país...
El que diu ella que es polititzarà...
Sí, però el que ha d'entendre la consellera Carin Montaner és que no té permès tot. O sigui, ser conseller general no et permet tot. O sigui, hi ha coses que la llei no t'ho permet fer. Per tant, canvieu les lleis que per si esteu allà, al Consell General. Si voleu transparència, canvieu la llei de transparència, que ara ja s'ha fet, eh? Vull dir, ara són públics els sous, no? Però no perquè t'arribi una informació ho has de desvellar, no? Perquè jo penso que és un moviment polític de part d'ella. Va ser un moviment polític de dir, mira, el que cobra el Ferran Costa per ella agafar més vots, no? Penso que va anar per aquí la cosa i no ho ha de fer, i el que he dit abans, que canvieu les lleis i llavors sí que ho podràs fer.
De lo que dius, Higini, també que estàs en el tinter, per dir-ho així, és una miqueta el cas del director de l'Agència de Protecció de Dades també, amb un augment per part, diguem, de decisió personal, de fer-se un augment de sou, quan hi ha una graella, també hi ha diguem, picabaralla amb el síndic i Consell General per aquesta posició. O sigui, també potser és una faceta que no s'havia regulat i que es té de millorar la reglamentació de com es fa i de quina manera es fa.
Bueno, depèn de sindicatura. Sindicatura que l'ha de dir aprovar o augmentar la graella salarial, no? Però és veritat que el mateix cas de Carin Montaner, parlar d'aquest afer o parlar del cas de Carin Montaner no és el que hauríem de parlar. Hi ha coses més importants a Andorra. Per tant, tanqueu els casos, solucioneu-ho d'alguna manera legal i parlem de coses que beneficien a la ciutadania. Estic tot el rato parlant de com solucionem el tema de l'habitatge, no de la Carin Montaner. A mi la Carin Montaner no m'interessa. M'interessa que la gent pugui accedir, o el meu fill o el teu fill pugui accedir a un habitatge digne, o comprar-lo amb un preu digne, o llogar-lo. Però els nostres fills... Jo, per exemple, tinc una baixa a Barcelona estudiant treballant ja amb un bon sou i no vindrà a Andorra. I no vindrà a Andorra perquè em diu, escolta, papa, aquí puc comprar un pis a l'Andorra, podria agafar un lloguer.
Sí.
I malviure. I aquest és el problema. El problema no és ni la Carin Montaner ni l'Agència de Protecció de Dades.
És la fuga del nostre jovent
totalment
estudiantil, bueno, però això que sempre, té carrera.
Això ja fa anys que està passant.
Sí, però a mi no em consola que faci anys, però... perquè tenim torno, i no vull fer una alegoria una altra vegada a Andorra, tenim un país tan magnífic que ens sap greu lo de l'habitatge. I crec que al govern també li sap greu lo de l'habitatge. I està molt preocupat i com ara la mesura aquesta d'una vegada per totes no fica una societat com un habitatge una societat. Per tant, si tenim un país tan xulo, hòstia, no parlem de l'Agència de Protecció de Dades, no parlem de la Carin Montaner. parlem de la preocupació més gran que Andorra, que és aquesta.
De fet, del que dius, Higini, s'ha canviat, s'ha modificat el reglament perquè els joves puguin accedir a aquests habitatges de preu accessible, perquè hi havia tot un escalat de mesures que, clar, si aquest jove vivia a casa dels seus pares, no podia entrar. Dius que, aviam, si volem independitzar els nostres joves i donar-los una...
Sí, però,
una llançadera...
Però Enric, perdona, Josep.
No.
T'estic copant el temps, però escolta'm, Enric, el tema de fer pisos socials i això que estan fent, això són parxes.
Sí.
Si fiquen escaldes, són 30-40 pisos. Hi ha una demanda de 300. És a dir, anem a fer unes mesures que siguin reals. A mi que facin, com allà on tinc jo el despatx, que estan fent també una casa per pisos socials, vale, em sembla molt bé. I la gent el que no vol són... No vol accedir a ajudes.
Però...
No vol que... hi ha gent que és classe mitja, que no vol accedir a ajudes. Escolta, guanyen un bon sou, però no pot pagar un habitatge. Per tant, no podem donar ajudes a aquells que ja són classe mitja. El que hem de fer no són polítiques, que l'habitatge es fiqui accessible, pues, a la gent del país. I que tinguem recursos humans del país de tot tipus, de mecànics, d'infermeres i tot, i que puguin viure al país.
Però una pregunta. Lloguer social... Tu obtens un lloguer social, contracte de quant temps? Perquè jo he sentit algun comentari de que és contracte per un any.
Sí,
perquè, no et soluciona la papeleta amb absolut.
Perquè tinguis que buscar un altre pis i perquè tinguis que després fer
una altra... fas un canvi que és caríssim, fer un trasllat és car, donar uns mesos i tal, i que des del moment que entres ja et preocupes a un any vista a trobar un pis. I ja ho saps, que avui dia trobar un pis a un any vista aquí a Andorra és impossible.
A veure, ho hem parlat moltes vegades, Josep, aquí hi ha moltes tertúlies.
Sí,
aquí,
sí.
Aquí a la Seu d'Urgell i a Catalunya tenen unes normes de l'habitatge i un de lloguers i fiquen uns límits per metro quadrat, depèn de la zona, i funciona. I no passa res. Vull dir que si tu tens... un pis que l'has comprat a 1 milió d'euros, lo normal és que piguis, que demanis 8.000 euros de lloguer, estem d'acord. Però si tu tens un pis que t'ha costat 200.000 euros a l'època i t'has conformat, o ja et anava bé, cobrar 600 euros de lloguer, el que no pots fer és fer fora els inquilins i ara cobro 2.000. Per què? Perquè tu has estat durant 15 anys cobrar 600 euros, per tant, la teva hipoteca i tot, ja ho pagaves amb aquells 600 euros. T'estan aprofitant de la conjuntura del mercat. I això és el que regula Catalunya, per exemple. Si tu tens un pis que ja ha estat llogat durant molt temps a un preu, no pots triplicar-lo ara.
Sí, limita l'especulació bursàtil, ja. Per dir-ho així.
Que tu tens un pis que t'has gastat molts diners, és normal que ho fiquis més car.
Home, normal.
Però si has estat 15 o 20 anys o 30 anys jugant a un preu de 600 euros, com és que ara demanes 1.800? I això està regulat, i està inventat. No cal dir a veure com sortirà. No, si està fet. Ho estan fent a 20 quilòmetres nostres. Per tant, el que parlàvem amb Enric, tot això de dir 40 pisos aquí, 30 pisos aquí, un any que et deia Josep, que et donen un any per viure a pis social, tot això, això són parxes. Sí, això no solucionarà
el tema. I tant, parxes.
Molt bé, doncs, senyors, gràcies per haver vingut avui. I Gini Martínez Illescas, gràcies per la teva presència. Josep Estefanell, merci per la teva presència.
Possiblement ens retrobarem passat l'estiu.
Correcte.
Perquè ara ja us queda poquíssim.
Ja pleguem, no?
Ara
aviat. Encara falten unes poques setmanes i de tertúlia. Agraïts de la vostra escolta i nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.